Ràdio Gràcia, 107.7 FM. Bona tarda, amics, amigues. Tornem altra vegada entre vosaltres amb el Teatrí de Butxaca de Ràdio Gràcia, freqüència 107.7 FM, divulgant la poesia universal, el haiku i la tanca. Així posem a l'abast de les noves generacions aquest projecte cultural especialment amb disciplines japoneses de haiku i tanca i contes zen, les quals fem actualment en llengua catalana, castellana i japonesa i, a mida que podem, ho fem amb altres idiomes. En aquest programa potenciem els Premis Literaris Grau Miró, que ja aporta 11 anys d'història ininterrompuda i d'extensió internacional. Podreu seguir-los a la ràdio dilluns a les 15 hores, dimarts a les 14, dijous a les 10 del matí, divendres a les 23, dissabte a 14 hores i diumenge a les 11 del matí. I recordeu que ens heu de sintonitzar al punt 107.7 FM Ràdio Gràcia. Avui ens acompanya Susana Domènech, Jordi Tena, Jordi López i Sebastián Ruiz. Avui se m'he traspolat avui. Bé, i agraïm als tècnics de la ràdio, en Dani i en Jordi, que fan possible aquest programa. I començarem. Us parla Salvador Barrau. Bé, altra vegada, he passat un altre dijous amb fred, però jo he de començar parlant que tinc fred, no? Llavors, aquest matí feia fred, i quan he vingut feia fred, i quan vinc a la ràdio tinc calor, o sigui que ho passo de totes. Bé, aquest matí he estat per Barcelona, diguem-ho així, al centre de la ciutat, i he vist que ja començaven a guarnir per Nadal, i també que estaven ja fent la infraestructura de la Fira de Santa Llúcia i també el pessebre a la plaça Sant Jaume. I tot això està en marxa, o sigui que ja comencem a tenir ambient de Nadal. El fred també ajuda, i el vent de tramuntana també, eh? O sigui, jo ja m'he posat pantalons d'aquells d'anar a esquiar, i jo més que bé ja no sé què em posaré, perquè si ja vaig així ara, doncs bé. I no sé, et sembla que la Susana, doncs, ja deus començar a vendre molsa o no?
Encara no tenim, però ja hi ha al mercat, hi ha molsa, hi ha plantes de Nadal i gui, muérdago, flor de la sort. Hi ha de tot, i aviat ja portarem. O sigui, aquest cap de setmana o el pròxim tenim ja. Els rendiments i... Sí, ja comencen a demanar les senyores. No té la planta de Navidad? Pronto.
Ha arribat el fred, ara
sí.
Ja la meva missió.
Ja hace tiempo que se ven.
Sí, ja, sí, pronto vamos a traer.
Que jo tenia ganes que arribés el fred, eh?
Sí, jo també.
De fer, doncs, un cafè o un té a casa o anar fora i notar aquell aire que dintre per dins fresquet. L'aire més pur de Barcelona, no? No... olorar la contaminació que ja sempre la té, no? Això també...
Sí, les boires. Aquest...
No, això s'emporta tot.
Boira. Sí.
Això que dius és veritat, perquè avui quan he sortit de casa, deia, ostres, quin cel més blau.
I veia
al fons Barcelona, que deia, mira, ostres, els colors, fins i tot els colors dels edificis, i gairebé el mar, no? I ostres, això doncs no es veu cada dia. És un dia d'aquells que quan surts a fer fotos dius, anem a fer postals, i aquell dia surten bé les postals. Mm. O sigui que avui sí que m'ha agradat, però bueno, l'aire, és que l'aire encara continua, eh?
És que aquest barri està molt ventilat. Aquí hi ha una ventilació.
I a més tenim aquests 3 graus de diferència.
Sí, sí que es nota.
Amb la ciutat de Barcelona, nosaltres estem a la muntanya.
Alguna desventaja tindrem.
Ah, sí, 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 sí. Si llueve mucho no nos inundamos tampoco.
Otra.
O sea que...
Aquesta és una important. Aquesta és molt important.
Podem dir que vivim en el barri alto.
Sí.
Exacte.
Sí, tocando, casi tocando el cielo, sí. Molt bé, Susana, has preparat alguna cosa?
Porto uns contes populars. És la Londra, sus crías y el campesino. Una Londra había tenido a sus polluelos más tarde del tiempo que suelen ser habitual para estas aves. Por eso aún permanecía con sus crías en el nido, situado en medio de un trigal, cuando las espigas ya estaban maduras y listas para la siega. Como tenía miedo de que el dueño del trigal comenzara a segar las espigas de un momento a otro, la Londra cada vez que partía en busca de alimento le recomendaba a sus crías que estuvieran bien atentas a lo que pudieran oír. Si viene el dueño de este campo con sus hijos, escuché sus palabras y según lo que diga, nos iremos o nos quedaremos. Esa misma tarde, al regresar al nido, la Londra encontró a sus crías muertas de miedo. El campesino ha dicho a sus hijos que avisen a sus amigos para que vengan mañana a ayudarlos a segar, le dijeron. Entonces aún no hay que preocuparse, les tranquilizó la Londra. Ya veréis cómo no pasa nada. Ahora vamos a comer. Tal como la Londra había dicho, la siega no tuvo lugar al día siguiente, pues ninguno de los amigos avisados se presentó a trabajar. Pero esa tarde, a su regreso, la Londra oyó que sus crías le decían: «Mañana la siega, madre». El campesino les ha ordenado a sus hijos que avisaran a sus parientes para que vengan a ayudarles. «No hay que preocuparse», dijo la Londra. «Tampoco mañana tendremos que cambiar de nido». La Londra tuvo razón nuevamente, pues al día siguiente ningún familiar se presentó a trabajar. Por la tarde, cuando la Londra preguntó a sus crías lo que habían oído, éstas le dijeron: «Hoy el campesino les ha dicho a sus hijos que mañana empezará la siega, ellos solos, aunque tarde mucho en terminarla». «Ahora sí que debemos marcharnos», exclamó entonces la Londra, y tomando a sus crías, salió volando rápidamente en busca de otro nido. La enseñanza de esta fábula es que solo debemos confiar en nuestras propias fuerzas. Bueno, son unos contos populares de un libro que tenía...
Els contes sempre han servit per ensenyar.
Sí, sí, sempre per... hi ha una ensenyança o altra.
No te quedes als demás.
Sí, també.
Molt bé, doncs... qui continua?
Sí, doncs jo continuaré ara. I com que ara aquest cap de setmana es torna a parlar de Xile, ja s'ha dit en algun moment que jo vaig tenir l'honor i el privilegi de poder recitar un poema meu a l'homenatge a Salvador Allende que es va fer aquí al barri Alcoll el passat 11 de setembre.
Cert, cert.
Doncs jo vaig recitar el poema Dones de Xile, també el vaig recitar un dia aquí en aquest programa, però com que ara hi ha aire fresc, nou, allà a Xile, una dona que tot sembla que serà presidenta, que han entrat diputades joves, que, com la Camila Vallejo o la Carol Cariola allà al Parlament de Xile, doncs potser val la pena tornar a llegir ara Dones de Xile. En els cerros de Valparaíso neix el crit. Ressona per Atacama i desperta els coloms, a Santiago, bressol d'una llum nova, oculta per anys d'injustícia i barbàrie. Reso a Santa Maria d'Iquique per sentir la força que empeny la vostra enteresa, via recta d'esperances, cançó profunda que rega el jardí dels nostres somnis. Que cap temps de malvestats traïdores no aturi l'ideal fratern d'una altra vida, a la nostra terra, la que els nostres peus senten i busquen, la mare de tots i totes. Cap tret disparat no ha de tenyir l'aire pur que respirem. Cap uniforme brut no podrà covardir el vostre sentit utòpic, força motriu que ens transporta. Gladys, Violeta, Ramona, Camila, batecs d'un cor que és lluny i ens dona vida. Flama andina que l'horitzó ens acosta. Rebeu el tacte tendre d'una mà propera. Les paraules brollen d'una font mediterrània, càlida, que us té presents en la memòria i que recorda tantes veus tan marginades a qui cal percebre en ferm la vostra lluita.
Déu-n'hi-do, eh? Sempre fa els seus versos que et deixen... Bueno, ara hem de trencar una mica, eh? Te toca.
Bueno, ¿sabes quién soy?
Bueno, sí.
Esto,
Vemos.
Esto, el autor no es mío. Esto del autor se emplea seudónimo, se hace llamar el poeta del fuego. Y el título es ¿Sabes quién soy? Va sobre la esos hombres tan valientes que maltratan a las mujeres. No se sabe quién te escribe. Perdón, empiezo. No se sabe quién te escribe, no sé si sabes quién te habla. Soy tu conciencia que te reprime y desea aclararte el alma. ¿Sabe de quién naciste? ¿Sabe bien quién te amamantaba? ¿Sabe quién te acariciaba mientras en fiebre alta volabas? ¿Sabe quién por ti sufría? ¿Sabe quién por ti oraba? ¿Sabe quién te dio alegría a pesar de estar amargada? ¿Sabe quién te reía mientras tu cama llorabas? ¿Sabe quién su cansado brazo con amor te balanceaba? ¿Sabe quién te dio la vida, todo su amor y su alma? ¿Sabe por quién te hiciste hombre y qué te vestías y calzabas? ¿Sabes quién pasó hambre y frío para que tú no lo pasaras? ¿Sabes cuántas veces corrió cuando de pronto enfermaba? ¿Sabes quién te educó con dulces y hermosas palabras? ¿Sabes quién no dormía mientras las noches llorando tú estabas? ¿Sabes cuánto desvelo le diste y sin embargo a tu lado dormitaba? ¿Sabes quién te mecía en la cuna y bellas nanas te cantaba? Si lo sabe, ¿por qué entonces a tu mujer la maltratas? Recuerda que de una mujer naciste, no de una yegua ni animal de la sabana. ¿Por qué entonces, dime hombre, si es que como eso yo a ti te nombrara? Si naciste de una dama, ¿por qué? ¿Por qué le trata a lo bestia? Le pega, le grita y la desangras. ¿Es que acaso te olvidaste que un hombre así no vale nada? Y ahora como coletilla. Mira, te doy un consejo, por ser tu conciencia cansada. Deja de ser macho cabrío, deja de ser rey de la nada. No maltrata a una mujer, porque a tu madre maltratas.
Bueno, ya fui. Oh.
De unido, ¿eh?
Sí. De unido, sí, sí.
Sí, pero me empieza un poco mal.
Han començat reflexius, ¿eh?
I no se sap qui hi ha darrere del pseudònim? Se sabe
poeta, del fuego.
Poeta del fuego. Sí. No se sabe quién es el
autor. No, el poeta del fuego. Yo he visto con el seudónimo poeta del fuego. Pero estaba, me llamó la atención sobre esto del maltrato a las mujeres y pues mira, voy a llevar esta hoy.
Jordi.
Jo avui porto tres poetes joves diferents. Avui no em porto a mi mateix, he guardat l'ego a casa, i porto una noia, una dona en aquest cas, ja, i dos homes. Comencem com sempre les dones. Ella és Marta Bertran Perelló. El seu poemari es diu Metamorfosis de colors, Premi Lloseta del 2010. La Marta és d'Inca, nascut en 1983. Com ella es defineix, és mallorquina de naixement, d'arrels i de convicció. Aleshores, aquest llibre, el Metamorfosis de colors, és prosa poètica, com diu, doncs, el seu nom, molt colorista, i que el que trata és plasmar la metamorfosi que s'ofereix la percepció sobre la vida quotidiana de qualsevol persona. He rescatat un parell de poemes, començaré doncs, amb un. És molt curiós també del poemari les seccions diferents, els noms, com per exemple De meduses no em vull ni veure, és una secció, i la que de la que treu els poemes és Vampirs. I el primer d'ells, que és el número 1, diu així: els sospirs que m'han arrelat a l'asfalt de la nit. Tenc el cos mig vampiritzat i la mirada és de color de cendra. Estona és mig daurada. Vaig desafiant la gravetat entre les esferes d'alcohol. El fum pesa, gravita al voltant de la roba i desapareix de dia, com tu. He perdut la noció de les olors. Respir danses desvetllades, somnis nus, dunes al clatell. Mor entre les teves dents. I l'altre, de la Marta, que vull llegir doncs, ara, és el tercer d'aquesta secció de vampirs, i diu així: t'he olorat, fins a deixar-te l'ombra sense cap gota de llum. M'he vestit els ulls de la nit per la fosca que t'abraça i ens converteix en una única ànima negra. T'he ensumat i he oblidat expirar. Et respir. Sospir tremolós enyorats de solstici, cerca la primavera, la collita del 2003. Tanca els ulls i estir un fil de lluna del nostre cel taronja. Tens memòria de la vermada. Doncs aquí està el poemari, un tastet del poemari de Marta Bertran Perelló. Aquesta poeta és d'Inca. El títol és Metamorfosis de colors, Premi Lloseta el 2010, i es pot trobar a l'editorial Moll.
Moll és de Mallorca.
Exacte. Tot queda doncs allà, tot les illes. Allà.
Doncs mira, parlant de Mallorca, jo ara aprofitaré per dir-vos que en aquest barri doncs començarem una activitat que és recuperar doncs el cant de la Sibila, que és mallorquí, popular mallorquí, i ho farem a la parròquia Mare Déu del Coll, i pràcticament serà un concert pedagògic, un de música antiga, que es diu, bueno, organitzat doncs per la parròquia Mare del Coll i l'Associació de Veïns Coll Vallcarca i l'entitat Organistrum Ensemble, que no s'interpreti que Ensemble, no? És Organistrum Ensemble, i qui fa de Sibila, canta, és Isabel Vila, i sota la direcció de Bernadí Martorell. Pràcticament és un programa en el qual hi ha nadales i acaba amb el cant de la Sibila, que és anònim mallorquí. I ho fem a la parròquia Mare Déu del Coll perquè els capellans són de Mallorca. I llavors hem trobat, diguéssim, abonat el terreny, es pugui fer-ho amb ganes, amb il·lusió, i també amb aquest grup d'Organistrum Ensemble, que també s'ho ha agafat amb molta il·lusió, i el que es pretén en aquest cas, a més de fer un bon concert, és que quedi un costum cada any per Nadal. I aquest concert es diu Concert en temps de Nadal, i serà, diguéssim, la part més important i més simbòlica seria el cant de la Sibila. I, bueno, aprofitant que els versos també el Jordi ens ha ajudat, doncs he aprofitat per explicar això, perquè tenia ganes d'explicar-ho, però que veiéssim que el cant de la Sibila és poc conegut i l'hem de donar a conèixer, perquè és un cant que es fa dintre de la litúrgia de la nit de Nadal. I ho farem abans per convertir-ho en una part pedagògica, perquè els músics ensenyaran els instruments antics i explicaran doncs la seva història, i a partir d'aquí doncs acabarem el concert amb el cant de la Sibila. O sigui, estic content d'haver ajudat a tirar endavant aquest concert, perquè penso que serà important, perquè a més serem la segona entitat de tot el districte que fa aquest tipus de concert. I la música antiga, doncs, perquè hi ha gent que li agradi la música, disfrutarà. Bé, ja us he explicat aquelles coses que intentem fer perquè la cultura arribi, i arribi a l'abast de tothom i a l'abast de tot l'arri. Bueno, doncs jo continuaria, però que ja m'he estès una mica. Deixarem a la Susana que...
Sí, porto uns poemes de Rosa Leveroni, un parell. Adéu al jardí. El teu silenci preludia la fosca soledat. Ocells feinegen, un bries allarga el bec. Obertes roses es gronxen sobre el mur. Si em giro, tot s'atura, tot calla, el cor enfible de la paraula que esdevem. Soc lluny, ho neguen, alta, les branques del jardí. Ara, a la tarda nua, el jasmí deixa perfum a la paret, com un secret a cau d'orella. I aquest altre. Escenari ja buit. Jardins, m'emporto només aquest tan fràgil record de roses, marcides, allunyant-se sense retorn per l'aigua.
Molt bé.
Sí, sí.
Jordi, que...
Molt bé.
Continuaràs amb la teva obra, no? Suposo.
Sí, sí, m'ho permeteu, sí. I a més faré una miqueta de publicitat, també, perquè el meu llibre Reviu la Flama es presenta el dimecres de la setmana que ve, el dia 27, a la llibreria La Impossible de Barcelona. al carrer Provença 232.
Dia 27.
Dia 27, dimecres, a 8:15 de la tarda. I jo estaré present en la presentació del meu llibre, i la persona que em farà de presentador també la coneixeu, perquè és en Jordi López, que avui també ens acompanya.
Molt bé, molt bé.
Ja ens coneixem de fa molt temps i sí, coneix els meus poemes pràcticament millor que ningú. O sigui que aquí
però sí, sí, clar.
Que sigui ell el presentador.
Què és, algun centre, aquello?
No, és una llibreria.
Ah, llibreria.
Sí, és una llibreria que abrieron unos empleados de la antigua librería Proa.
Ah, de la Proa. I se llama Lo Imposible.
La llibreria Proa era una llibreria especializada en libros en catalán, sí. Tenía la filosofía de tener todos los libros que van saliendo en catalán, y cerró. Y entonces algunos de los empleados de esa librería fundaron Lo Imposible, siguiendo un poco la misma filosofía que tenía la anterior.
Bueno, ja tenien el patró, no?
Sí, tenien el
patró. Però ha estat una de les grans llibreries d'aquest país.
Exacte.
A mi me supo mal quan se cerró la Catalunya. Con la cantidad de tiempo tan buena librería que en el sitio que estaba.
Han caigut unes quantes de cop, no? En poc temps. Sí.
La pena.
Doncs esperem que duri molts anys la llibreria Lo Imposible, perquè s'ho mereixen, que estan treballant molt bé. Estan fent moltes presentacions de llibres, també. Estan acollint a molta gent. I jo hi estaré, com us dic, el dia 27, el dimecres.
Doncs bé, des de Teatre de Butxaca, doncs, invitem a tothom que vulgui anar-hi. Doncs és el dia 27, a les 7, a 7:15 de la tarda, que és en dimecres.
Pròxim, no?
El
és el pròxim.
És el proper, sí.
El proper dimecres 27. Presentació de Reviu la Flama.
I a més podran comprar el teu llibre, no?
Sí, sí, jo encantat de la vida. Sí.
Tu li faràs nota.
I a més li faràs
una
firmeta.
La presentació. I pel mateix preu, eh?
Pel mateix preu.
Sí. Serà una presentació divertida.
Allò de...
A vegades hi ha les presentacions una mica farragoses. Sí.
Intentarem que sigui una mica diferent.
Exacte.
Allò de desgast de pluma no ho cobraràs, això.
No, això va inclòs.
Un parell de...
Llavors, Jordi López, que és el company que avui tenim aquí, també invitat, igual que Jordi Tena, també és escriptor i també és autor, no? Mm-hmm. Aleshores, com ho has fet? És un feedback amb tot això? O també formes part de la llibreria?
No. Això és com aquesta amistat que ens uneix i que hem anat doncs, donant voltes per les Catalunyes i per altres llocs doncs, d'aquest món, fent coses en comú. Doncs em va dir, li va sortir l'oportunitat de fer aquesta presentació i em va dir, escolta, que em fa molta il·lusió doncs, que la puguis fer tu, què tal? Jo dic, home, il·lusió a mi em fa presentar-te, perquè fins ara doncs, no ho havia fet mai. I també el fer aquest canvi de rols, aquest joc, no, que fins ara doncs, amics, companys de l'escenari a l'hora de recitar, ara ell és l'autor i el presentador, això també és divertit, no? I ens diverteix fer-ho. I jo crec que la gent que ve als recitals que fem i també doncs, que vindrà la presentació el dimecres que ve, veu aquest bon rotllo que hi ha entre els dos i també doncs,
s'ho passen bé
i també s'animen doncs, a contagi, també s'anima doncs, a poder comprar el llibre que val molt la pena i a gaudir de la cultura que abans parlàvem, no?
Exacte,
en el cas del Cant de la Sibil·la també d'apropar la cultura doncs, a la gent, no? Sigui amb poesia, sigui doncs, amb música clàssica, doncs, sigui com sigui, no? Però que no hi hagi distància entre la cultura i la gent consumidora, no? Que tothom ens agrada.
Exacte, a més hem de potenciar aquesta sensibilitat primer per la cultura, segona per l'art i també doncs, que poder encaminar també els nostres sentiments i totes les nostres emocions amb el camí de l'art és important. Mm. Bueno, estic content que camineu junts. Això normalment hi ha gent que no va junt mai.
I per les edades que té, li queda bastant camí, no?
Sí. Molt bé, doncs Jordi.
Sí.
Tena. Jordi, Tena.
Sí, exactament. Doncs l'últim poema de Reviu la Flama, del llibre, que és un poema amb un punt eròtic, però que es pot llegir a aquesta hora, no hi ha problema. Es titula Odalisca. Darrere de les cortines reposava el teu cos indolent, oferint-te sinuosa el joc del desig, oberta als segons que et feien, cada cop més irresistible. Sentia la teva carn cridant-me i les meves mans cercaven el camí infinit de la teva pell melosa, passant pel refugi germinal de la vida humana. Una música d'origen ignot compassava la dansa d'un instant etern, sense mesura. I quan els músculs de la fi ja reposaven, Un detall va eclipsar-ne tots els altres. El somriure que lluïa en els teus llavis va mostrar-me la bellesa insuperable de l'odalisca interior que amagaves.
Molt bé, molt bé. Vindré, hauré de venir a comprar-te un llibre.
Moltes gràcies.
Bueno, antes fue la, sobre las mujeres maltratadas y ahora voy con los niños de la calle.
Bueno, oye, a ver si cambias
la tercera, cambiaré de rumbo.
Bueno, vas cañero,
La tercera.
Hoy no. Te estamos contagiando a ti hoy, ¿eh?
Hoy no voy a coger ninguna mía, van a ser. Pero todas van a ser distintas. Niños de la calle. En las grises calles de las ciudades o en áridas tierras de pueblos perdidos. Por doquier deambula entre vicio y mugre la carita sucia de ojos dolidos, de manos vacías, de sueños sombríos, que a sus cortos años, pasmado descubren, un mundo egoísta de ambición y muerte, que los abandona a su incierta suerte. Y hay quien los critica porque son rateros, porque inhala tinta y son agresivos, porque a nadie ama porque son ateos, porque son escoria, niños no queridos. ¡Qué vergüenza siento! Que yo forme parte de una sociedad que nada comparte, que inmensa en su mundo de absurdos valores, olvida a esos niños que son baluarte de un mundo futuro con hombres mejores. Qué vergüenza siento por reparar en que soy culpable por complicidad, porque nada hacemos para conquistar el derecho de esos niños que imploran piedad, que sin ala tinta es para olvidar que son el oprobio de esta cruel sociedad. Somos culpables de su alma dolida, de sus puños crispados, de su agresividad. Si nunca ha sentido una mano amiga, ¿cómo exigirle que sepan amar? Qué vergüenza siento de tanta inmundicia, porque tengo oído y no sé escuchar esas voces tiernas que claman justicia y que el mismo Dios parece ignorar. Qué triste que el hambre los queme por dentro, que sus ojos secos no sepan llorar y su voz se pierda como hoja al viento al oído sordo de mi sociedad. Qué triste que tengan el cielo por teso, periódicos viejos para sosegar, el frío que cala muñondo en los huesos, en las largas noches de su soledad. Ay, qué vergüenza siento por no reparar, en que soy culpable por complicidad. Autor desconocido.
O es anónimo. Desconocido.
Autor desconocido.
Bueno. Escolteu, jo he sortit de casa i avui sentia aquella olor típica de l'hivern, que és una estufa de llenya.
Ara.
Això, evidentment, vas a Barcelona no se sent, eh? Surs al carrer i ja sents tota mena d'olors, menys de...
Ara, dins la casa.
Sí, davant de casa meva hi ha una torre que encara té l'estufa de llenya i aquella oloreta diu, mira, ja estic arriba l'hivern, es noten. Escolta, continuo jo ara amb aquest llibre, que és un altre escriptor jove, en aquest cas de haikus, i el seu llibre es diu 365 haikus i un hisei. És de Joan de la Vega, i Joan de la Vega, Santa Coloma de Gravenet, del 1975. I és un jove escriptor d'una gran creativitat, d'una pluma versàtil.
I bon amic, també, clar. També el conec, personalment.
Sí?
Sí.
Bueno, això vol dir que aquí haurem de fer la gran editorial entre tots. Que ara, en temps de crisi, hem de esmerçar tots els esforços perquè les coses canviïn ràpidament. I us llegiré els seus haikus, que són en castellà, i diu així. Un hombre muerto lo acoge en sus raíces, luto en el aire. I aquesta altra diu, sufre la herida, adentro sangra a mares, nadie nos ve. A paso lento, la enmudecida antorcha del corazón. Pérfido enjambre de hombres junto a sus moscas, manjar de heces. Déu-n'hi-do, eh?
Sí que... Indiferent no deixen aquests.
No.
Fecos, eh?
Evidentment que no. Un mundo en ruinas, piedad suspira el muerto, sin apetito. I aquesta altra que diu, oigo el gorjeo de un pájaro abatido. Rudo destierro. i aquest que diu un aguijón, la uña d'este esqueleto desheredado. Misericòrdia, volver a caer solo y sin respuestas. Vivo el crepúsculo, lo ayuno, lo hago mío, por siempre, ajuar. Brota el invierno, tristeza descorchadas, ojo al pisar. Decir adiós es gritar cumbre, madre, no te, y no te vayas. Todo es decir. Decir adiós es gritar cumbre, madre, no te vayas. I acabarem aquest d'aquí que diu: polvo en mi boca, un triste manantial de pesadumbres. Estos arbustos bajos como 100 nubes hablan despacio. I hem introduït ara a la nostra tertúlia doncs aquest nou autor, que és jove, Joan de la Vega, de rúbrica editorial, i bé, desitjar-li doncs els èxits, perquè això de 365 haikus és un haiku cada dia, i és difícil fer un haiku, i fer-ne 365 encara és més difícil, perquè això diríem que és una tasca doncs titànica, arribar a fer això, o bé, o és d'una gran fluïdesa de pluma, de pensament i de sentiment, no? El qual, la nostra admiració. Recordeu que és rúbrica editorial i el seu nom és Joan de la Vega, 365 haikus i un gisell. I ara en Jordi...
Jo segueixo a Mallorca. Llavors, hem començat amb Marta Bertran i ja anem cap a Emili Sánchez Rubio. Què tenen en comú aquestes dues persones? Neix a la mateixa illa i neix al mateix any, 1983. A part d'això, són dos poemaris molt diferents. L'Emili, com es diu el seu poemari? El seu poemari és Breviari d'Antípodes, de l'editorial La Cantàrtida. És un poemari que va ser finalista del Premi de Poesia Martí d'Ot del 2007. L'Emili, per llegir doncs aquest Breviari d'Antípodes, es necessita una mica d'esforç, perquè no és un poemari doncs senzill. Però, un cop doncs t'esforces a llegir-lo, el gaudeixes intensament, eh? I he agafat un parell doncs dels poemes d'aquest poemari, i el primer d'ells és Ben mirat. Ben mirat, només he d'estimar una dona, i d'ençà d'ella el món és una bella repetició. Totes les altres ballen per a mi, i jo tot ho mir com un rei. Ja fa massa temps cansat de ser rei. I el segon, que el títol m'ha fet molta gràcia, i que li dono el contrapunt divertit doncs, al poemari, un dels que té, és el poemari que és el poema, perdó, que diu: avui m'he passat el dia embotit dins un poema. Que la imatge és peculiar, ja, eh? El poema com una escafandra que em permet de respirar en aquest descens que he fet ara ja de nit, a tants metres per sota de la realitat o de qualsevol possibilitat d'una cala. És, a vegades, aquest cordó umbilical de la meva fosca el que em comunica amb la superfície i em permet de respirar l'oxigen. Tot el que necessit en aquest regne ho intueixo totes les algues. I on es transformen en belles dones els esculls coralins i on la rancúnia desapareix perquè els homes o bé ja dormen o bé callen. Doncs aquest poemari del segon poeta jove d'aquesta tarda que he portat, d'Emili Sánchez Rubio, el poemari doncs Breviari d'Antípodes.
Bueno, ja aquesta nova generació jove doncs ja es deixarà bona feina feta, però el futur immediat, que és ara. En el futur no existeix, existeix avui i demà que és avui, o sigui que el futur deixem-ho...
Per un altre.
Parlem demà, no?
Sí,
parlem de demà, sí. Avui. I demà, com que parlem d'avui, el futur... Bueno, d'alguna manera seria com diu en el haiku, avui és avui i demà no existeix. I ahir ja no és avui. O sigui, hem de viure el que avui vivim i no hem de pensar ni el que no sabem què passarà i tampoc hem de tenir present el que passa. Perquè, com dirien també en castellà, aguas passades, molt modernes. No sé. I és el dia a dia. I hem de lluitar pel dia a dia, i hem de créixer pel dia a dia, i hem de reconstruir tot el que els altres han fet malament, ho hem de construir.
Avui.
Bé, jo ara, abans de fer la presentació al Jordi, però jo des del Centre Cívic del Coll, em passen aquesta nota de presentació literària avui dijous a les 19:30 el conegut autor Cels Pinyol es presentarà el seu darrer llibre Les muntanyes de la locura i ens farà una ressenya de la temàtica i procés de creació de la seva obra inspirada en l'univers de l'obra Kraft. Tot això està dintre el programa d'aquest centre que es diu Coll Fantasí i ja portem diverses sessions en el qual doncs, l'Overcraft sí. És aquesta tendència que fa 50 anys que ja va néixer i que sembla ser que encara és ben vigent avui en dia. I després això és el dia 21, o sigui avui, i el proper dimarts 26 de novembre a les 19:30 també hi ha la tertúlia literària amb Noemí Risco, traductora literària especialitzada en fantasia i terror, moderarà la tertúlia sobre l'obra de l'Overcraft. Per a participar caldrà portar un llibre de l'escriptor com a mínim. I entre tots començarem quins són els nostres preferits i per què us animem a portar els vostres millors tentacles per amenitzar la vetllada i no més crearà cap necronomicon. Més informació a la web omrisco.me. Bé, doncs això és tot, és un problema que va començar doncs el dijous 7 de novembre i acabarà el 30 de novembre i es diu Coll Fantàstic. I són aquestes activitats que, com que és literària, aquí nosaltres hi donarem suport i el que m'estigui sentint i li agradi això sàpiga que aquest dijous avui i el dimarts també seguirà la part literària de l'Overcraft. I ara sembla ser que el Teatri de Butxaca també engega una altra cosa, no? No has d'aixecar una cosa?
Ah, jo sí.
Què has de fer?
Jo se les contaré un conte? Ah, bueno. Sí, ara entre el Sebastián i jo farem... Després, ho deixem per després.
Que ja no els ho sabeu de memòria.
No, us prendré un conte. Ho deixarem per la següent ronda, quan bueno, va, li toqui.
En tenir l'expectació.
Ah, sí. Ara es contaré un conte en popular que es diu El traje prestado. Una vez, un pícaro que pidió dinero prestado a su vecino. Algún tiempo más tarde le pidió un hacha y al cabo de unos días le pidió un arado. Pasó el tiempo y el pícaro no devolvía nada de lo que había pedido. El vecino le preguntaba, ¿cuándo me vas a devolver lo que te presté? Espera un poco, que ahora no puedo, decía siempre el pícaro. Y así pasaron varios meses. Cansado de esperar, el vecino denunció el asunto ante el juez. Luego fue a casa del pícaro y le dijo, mañana tenemos que ir a declarar ante el señor juez. Pero... ¿cómo voy a presentarme ante el juez si no tengo más que esta pobre ropa? Dijo el pícaro. Al menos ten la bondad de dejarme uno de tus trajes. Total, que el vecino le dejó el traje. Al día siguiente el juez, dirigiéndose al pícaro, preguntó, ¿es cierto que le debe a este hombre un hacha, un arado y también dinero? Dijo, no, señor juez. ¿Cómo que no? Protestó el otro. ¿Serás capaz de negarlo? Verá usted, señor juez, dijo el pícaro. Hablándole al juez en voz baja. Este pobre hombre está un poco loco. Tiene la manía de decir que todo es suyo. Seguro que si le pregunta de quién es la ropa que lleva puesta, dice que es suya también. Entonces el juez preguntó, ¿de quién es la ropa que este hombre lleva puesta? ¿De quién va a ser? Dijo el vecino. Pues mía también. ¿Lo ve, señor juez? Dijo el pícaro. Ya le dije que estaba loco. Es muy gracioso, ¿eh?
Home, evidentment, no era, tonto no era.
Té molta pícaro. Pícaro sí que era.
Bueno, aviam, comencem el... No. Continua-ho i després...
Bueno, ¿toca a mi ahora?
Sí.
Lo que tenía preparado. Bueno, esto es entre los dos. El Teatro de Busaca, como tú dices, que ya me prometí el otro día, está una temporada trayendo cosas para hacerlo en pareja, ¿no? Se titula Él y Ella. Y tampoco he podido averiguar quién es autor.
Anónimo, todo es anónimo. Venga, nadie vendrá a reclamarnos.
Bueno, yo soy él, por supuesto, y ella es ella.
Ahí va.
Cuando José se boniato para pasar un buen invierno, le preguntaré a tu tata si no le hace falta un yerno.
No precisa que te avise, pone manos a la obra. Mira que cualquier canario tiene boniatos de sobra.
Con la brava boleadora los ñandúes se bolean. Con tus ojos picarones a mis penas tú volteas.
Con dolor yo te declaro, compañero de fogón, que mis ojos yo no gasto en bolear un charabón.
Si la aurora es la nodriza que despierta al niño sol, eres tú la princesita que despierta el corazón.
No despiertes, buen gauchito, que dormido estás mejor, que es un juego para niños, ese juego del amor.
Anoche soñé con vos, y hoy vengo con el proyecto de renovar la versión, pero en vivo y en directo.
Sos muy directo y muy vivo, pero aquí atacaste mal, porque yo tengo contrato firmado en otro canal.
Aunque hablar de matrimonio me da cierta picazón, si te animas a rascarme, quedo a tu disposición.
Hay muchas formas de alegría y algunas sin solución, pero la rasquiña suya se va con agua y jabón.
Con un raso, con un catre y tu cariño además, yo no preciso más nada para vivir sal para atrás.
Con un racho, con un catre y un marido como vos, no precisamos más nada para morir de hambre los dos.
En una noche sombría tus ojos negros brillaron y hasta cantaron los gallos creyendo que amanecía.
Es cierto, mis ojos brillan, pero no de enamorados. Estoy peleando cebolla para adobar el asado.
Dame tiempo, Sirucita, porque estoy queriendo a dos. Cuando me falte la otra, voy a dedicarme a vos.
Por andar queriendo a dos, va a sufrir un contratiempo. No se puede comer bocío y chiflar al mismo tiempo.
Tengo rancho y tengo pingo, mate y yerba para tomar. Solo me falta una china que me quiera acompañar.
Si tienes rancho y un pingo, mate y hierba para tomar. Si te falta una china, yo te puedo acompañar.
Fan, jo sóc fan ja, eh? Començo a ser fan d'aquesta ironia Sebastián,
sí, no.
Ja.
Ens contagia tots, eh?
Sí, sí.
Hombre, hay que canviar un poco de tema.
Ah, clar.
Arreglar un poco l'ambiente, no?
Així fa variem, no?
No, però hi hem de posar una mica de tot, si no...
Un poco.
Sí, ja te van llegir a l'escriu i...
Que no vam a salir llorant algunes vegades.
Estava a dormir i tot. I ja.
Home, l'escriu aquí sí que faria una mica de tall, no?
Bueno, encara no hem acabat el... Encara no hem acabat l'any, o sigui que...
Ja, sí.
Hem de llegir uns quants més.
Sí, sí. Doncs jo, el tercer poeta jove que us porto, aquest no és mallorquí, aquest és del Vallès, de Sabadell, és el David Madueño Santís. Aquest és, no és tan jove com els altres dos, que eren del 1983, aquest és del 76, i és el seu segon poemari, es diu Poesia per a carnívors, que jo només llegir-ho ja m'entra gana, ja. I és autoeditat. Per qui vulgui doncs, tenir més informació d'aquest poeta, ell té un blog que es diu lunatic.blogspot.com. Repeteixo, lunatic.blogspot.com. Doncs què ens diu el David? Ha fet un parell de poemes. Un d'ells és un homenatge que fa un poso seu de llengua. Com no, quan es diu el professor. Tot i dur les mans sempre polides, el seu treball d'escorxament era excel·lent. Un poema de foix no és cap problema. D'un sol cop sec, obria en bèstia grossa. cal ser més amorós amb papa Saïd, ni el pernil més delicat no ha estat tallat tan fi. Que un burinot se li enfila, mai no hi hauria ni haurà vist tan de prop l'escorxador, ni els anyells han callat tant. Treball molt fi, el del meu professor.
Déu-n'hi-do, precisió.
Un homenatge del professor, una de les professions últimament que es parlen per aquest desastre del ministre d'Espanya, que és Albert, no? Doncs aquí defensant que és molt important l'educació pública i també doncs, els professors i les professores, que n'hi ha ni de molt bons i que tots hem tingut.
Sí, això vol dir que d'alguna manera aquests poemes indiquen que hem d'estar present amb les votacions, que desapareguin les majories absolutes, els verds, els grocs i tota aquesta gent que no ajuda.
Sempre hi hagi d'haver un pacte per tirar endavant qualsevol cosa. I el segon parla de l'infantesa i es diu fer-se el pa. N'hi ha que naixen amb el pa sota la xella, un pa que fa de bon menjar, de molla blanca i crosta rossa, cruixent i flonjo, i tanmateix triat pels pares. La majoria, però, només disposen de la massa crua i l'han d'anar pastant al llarg dels anys, si és que poden i algú els anima. N'hi ha, com ara jo, que són fills de forners. Els mostren les dureses de l'ofici i els secrets. Els ajuden a pastar la massa, però al final els deixen la tria de la forma i la mesura. L'esforç no és en va ni desproporcionat, sempre que uns grans de llevat propi ajudin a pujar-lo, si cal, encara més gustosos, al paladar de l'aprenent que hi ha ficat les mans. David Madueño, poesia per a carnívors.
A mi em sona el món de Madueño, però no recordo. És de Gràcia, potser?
No, de Sabadell.
Sabadell.
Potser és de Gràcia de Sabadell, que és un barri que ja
conec el barri de Sabadell. Sí.
Però em sembla que ara, des de fa un temps, que viu a Terrassa. Sí, sí,
Sabadell i Terrassa.
A la ciutat enemiga. Però tot queda en el Vallès. Ja sabeu que com el Vallès no hi ha res.
Un obrer de Terrassa i un senyor de Sabadell. Com era? Un senyor de Sabadell. Bueno, no me'n recordaré. Jo ara volia llegir de Joan Ignasi Elias, que és un company de la ràdio, que en aquest any doncs acompanya perquè està fent el doctorat i té mascareta. Diu que ha de fer 400 quilos de la teoria i ja nit i dia ja no passa no deixa de treballar. I llavors llegiré del seu llibre de tanca, que és Arestes, tanca sense record. Començarem pel capítol que diu Angles. En principi fa la presentació dient: es feu la vida una aventura random, de cop i volta, just de cop i volta, viríssim com res. I les seves tanques són així: el límit besa la faç de la penombra enlluernada, en els fils de la boira, ors, silenci, llums, nosaltres. Reneix la vida dels vells atzars, les plates, les filigranes, desculls i savieses, la pols d'amor, pel cert. Retrats, imatges, voràgine de rastres, la cursa tràgica. En els revolts s'amaguen les petges abdicades. Ressons i destreses, errants i malaltisses, pel cor indòmit, l'infinit espanyola d'un vell temps perdurable. Llures alades que l'orba nit abrasen, les somnolentes pantalles juganeres inscriuen la semblança. Zumbeix de l'aire, desperta en l'aurora, estels de pedres soterren les hivernes de vides forasteres. I tocat el tema de les tanques, perquè penso que ja fem de tot i últimament les tanques les deixem una mica oblidades.
No viene la mijoca,
no viene la mijoca.
No está en Jaipi la tanca.
Exacte.
Hasta a mí me está ahí haciendo mirar cosas de esas.
Yo no, hasta...
Yo también tengo aquí tanques de la Rosa Leveroni.
Ah, venga, que no sé qué dir.
Per continuar. Roses enceses, del record que perdura al llarg del somni. Rostre que no l'esborreu, les zones de l'essència. Pedres daurades, reposa la mirada al vol del pati. La catedral vigila les hores que s'escolen. Narcís, l'espill em tenta, impensat amb la pura cançó de l'aigua. Ara les teves roses, damunt la font, s'esfullen. Finestra a la ciutat. No veig pollancres amb dos d'un clar de noia, però amb la finestra, sols tres estels naveguen, timoners del meu somni.
Bé, bé, ja, el granito.
Sí, és d'allà, sí, són les tanques.
Doncs ara, un poema sobre una experiència personal de fa molts anys, d'una excursió amb la gent de l'institut a Colllibre, quan jo era estudiant, tenia 16-17 anys, i vaig tenir l'oportunitat de poder llegir un poema de Machado davant de la seva tomba, en homenatge. Jo no hi vaig donar gaire importància a aquell fet amb el temps, quan ja m'ha agradat més la poesia, l'ha d'escriure per gust, he llegit altres coses, llavors recordo aquell moment amb molt de gust i amb molt de plaer i amb molt d'orgull.
Bueno, de fet és reviure, no?
Sí, exacte. El poema es titula Marbre. No em cal la memòria de grans dies, tan sols la presència viva dels moments que marquen per sempre, com aquell matí llunyà, a Colllibre. La terra callava sota els peus, els sons emudien al voltant, i allà érem tots, estudiants immadurs, ignorants de les ombres, plens de falsa alegria. Aquell matí el passat va descobrir-me, tot llegint uns versos de Machado. Jo era aquell, l'escriptor, el solitari, l'amic de la paraula i de la veu republicana. La sang ha romàs en el seu color, i encara penso que els meus manes no són més que identitat creada amb marbre d'idees i amb vent de pau. Aquest és el poema, i com a curiositat, després he tornat a anar diverses vegades a la tomba de Machado, hi ha una bústia col·locada al costat de la tomba, i s'hi poden deixar missatges, i jo he deixat els meus llibres allà, el regal per Antonio Machado.
Sí, jo també l'he vist a la tomba. Sí que té flors fresques, eh?
Sí.
Sempre hi ha un...
Està molt ben cuidada.
Sí.
Quatre exemplars.
Molt bé, vale. Continuo, sí, sí.
Dar posada al peregrino, aún no di posada ayer, y hoy prosiguió su camino llevándose a mi mujer.
Vaya. Pues ojito.
Ay, aquí ojito, la picarona, la picarona.
Más corto
la picaresca,
no
que ya la Susana por una estona. La
sí, sí, el pícaro. Va, te has hecho un pícaro.
Tenemos un minuto.
Te vas a echar fama la de pícaro.
Jo, una cosa bueno. molt curteta, arran del que escoltava del Jordi, m'ha vingut al cap doncs, llegir una cosa de Lluís Calvo, una frase, que diu, la nostàlgia, dieu, quina paraula més salvatge.
Sí. Molt bé, escolteu, ja estem allà a punt d'acabar i llegiré dos haikus meus del llibre de poesia solidària de l'editorial Parnàs, que va ser una col·laboració que vaig fer aquest any, aquest mateix any, a prop del mes d'abril. Diu així, pobres disputen a la porta de l'església, qui pot pidolar? Arriba gener, molta gent passeja trista, les butxaques buides. I aquests són els dos que vaig presentar en aquesta poesia solidària en la qual vaig col·laborar amb el que seran en el futur doncs, molts nens i nenes i adults que van participar en aquesta, sí, de fet és una activitat poètica que a més es troba també es pot participar a través de Facebook, i d'aquí va venir doncs, que pogués arribar a aquest punt, no? I bé, ens hem de dir que ja acabem el temps i us desitjo molta sort, Jordi, i els dos Jordis, que ara ja camineu junts. Doncs.
Un ple d'aquí.
Gràcies. Thank you. Bé, estimats oients, ens acomiadem tot i desitjant que hagueu compartit amb nosaltres aquesta estona de tertúlia on divulguem la poesia i literatura universal a través de la ràdio. No deixeu de seguir-nos en el dial 107.7 FM. Agraïm als nostres col·laboradors i convidats Susana Domènech, Sebastián Ruiz, Jordi Tena i Jordi López. I també als tècnics de la ràdio, en Dani i en Jordi Domènech, que fan possible aquest programa. I us esperem el proper dijous a les 6 de la tarda. I recordeu que ens heu de seguir al 107.7 FM, Ràdio Teatre de Butxac de Ràdio Gràcia. Us parla Salvador Barrau.